Doncs vinga, va, que arrenquem la primera secció d'aquest espai que avui compartirem des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, en aquest divendres, Mercè Munt. I avui volem parlar d'un tema que és molt important i sovint silenciat, però que afecta a milers de persones arreu del país. Parlem dels trastorns de conducta alimentària, coneguts com a TCA. Són malalties complexes que van molt més enllà del menjar o del pes i que tenen un fort impacte físic, emocional i social. Nosaltres avui el que volem donar és visibilitat a aquest trastorn i per parlar-ne tenim amb nosaltres l'Agnès Alegria. Agnès, bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per venir, gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai de ràdio, per poder parlar sobre i donar-hi visibilitat, que això és una cosa que em va agradar quan ens ho vas comentar, donar-hi visibilitat a aquesta malaltia, perquè és moltes vegades silenciada. Si et sembla, comencem una miqueta pel començament, no? Què és ben bé un trastorn de conducta alimentària?
Doncs un trastorn de conducta alimentària, i això m'ho va dir una companya meva de tractament, i jo crec que ho defineix molt bé, és una malaltia mental amb conseqüències físiques i no una malaltia física amb conseqüències mentals. És a dir, és una malaltia que sí que es parla molt del que seria el cos i el menjar, perquè és el que es veu més i el que es coneix més a dia d'avui, però realment l'impacte emocional i mental que té és molt més gran que l'impacte a nivell de cos i de menjar.
A mi el que m'ha sobtat, parlant amb l'Agnès abans de començar aquesta secció en directe, és que sí que és un tema que sempre ha existit, no? Però és cert que tampoc se n'ha parlat gaire sovint, però el que m'ha sobtat és que cada vegada amb una edat més jove.
Sí.
Per què creus que està passant això, Agnès?
Jo crec que hi ha molts factors, no? I un d'ells principalment són les xarxes socials. Vull dir, a dia d'avui estem donant mòbils cada cop a gent més jove i no estem veient quin és el contingut que estan veient, no? I al final, si tu estàs moltes hores al dia amb un mòbil veient una persona que té X cos, que menja X coses, és molt fàcil que t'acabis obsessionant, no? I tota aquesta societat de que si no estàs prim, ets X, que necessites estar prim, que tal, crec que això està afectant molt cada vegada la gent més jove perquè hi tenen més accés. Llavors, no, ets molt més capaç de veure qualsevol cosa, molt més ràpid.
Parlem del cas, Agnès, perquè avui estàs aquí, és que tu has patit, doncs, pateixes, o has patit, no sé, el trastorn aquest. Com el vas descobrir, que estaves patint aquesta malaltia?
Jo crec que sempre ho vaig saber. L'altra cosa és que jo ho acceptés, o que jo ho amagués, perquè jo ho vaig amagar durant molt de temps. I al final va acabar patant tot a casa meva, però perquè jo ja no podia més. Però jo sempre he dit que jo mai vaig demanar ajuda als meus pares, de dir, ei, m'està passant això. Jo vaig parlar amb una amiga quan ja estava desbordat, i va ser ella que va anar a parlar amb els meus pares i els hi va explicar tot. Clar, els meus pares no sabien res.
Ni tan sols ho van arribar a sospitar.
La meva mare sempre m'ha dit que no. La meva germana a vegades diu que sí, però...
Que veia que alguna cosa, però no sabia ben bé què.
Exacte.
És que potser tampoc tu eres capaç de posar-hi paraules. O sí?
Jo crec, i jo sempre he pensat que una part de mi sí que sabia que hi havia i que podia, però mai m'ho acabava de creure, no.
Clar, potser tampoc ho veies com una enfermedad, no? Que potser
Exacte.
Era com una cosa passatgera.
Sí, no passa res, no? Jo sempre pensava...
Jo controlo, jo puc...
Sí, jo tinc tot el meu control, fins que m'aprimi més, això s'acaba, no? Quan jo arribi, jo me'n recordo que era quan jo arribi aquest pes, s'ha acabat. Sí, arribava aquell pes, però arribaves a aquell pes i volies molt més d'allò. Llavors, clar, era com no parar, no podies parar.
Clar, aquest va ser poder un dels punts d'inflexió, no? Va ser el moment... Clar, va sortir a la llum aquesta problemàtica, però quan va ser quan tu vas decidir posar-hi remei? Va ser fàcil?
No, gens. Però perquè jo no volia posar-hi remei. Vull dir, quan això peta a casa meva, els meus pares, i sempre els hi agrairé, van tenir claríssim que la meva opinió passava un segon pla i que per aquí anava l'opinió dels professionals i la seva. Però jo fins al cap de 3-4 mesos d'estar en recuperació, en tractament psicològic i ajuda psiquiàtrica, jo no vaig acceptar que potser hi havia alguna cosa que no estava anant bé i que havia de canviar. I el primer punt d'inflexió va ser, estic veient la meva família patir i els meus amics patir, per tant, com que jo no vull canviar per mi, ho canvio per ells. Però va costar.
Clar, jo no sé, clar, estem parlant d'unes edats una miqueta complicades, que els teus pares d'alguna manera et forcin, no?, a fer teràpia, a seguir aquests tractaments. Tu, clar, evidentment no volies, devia ser també una situació com bastant difícil i complicada per ambdues parts. Ells que volien el millor per tu i tu negant-te a rebre aquest tractament, no? O aquesta ajuda.
Sí, sí. Totalment, o sigui, al final jo me'n recordo discutint amb la meva mare que jo no aniré a teràpia, que jo estic bé, que jo no tinc cap problema, que... i ell realment veient que sí, que això existia i que al principi també costa molt d'entendre, no? Que això arribi a casa de cop quan no t'esperes res i de cop peti tot, però la teva filla alhora t'està dient que no hi ha cap problema, va crear moments de conflicte, no? I de tensions i de, sí, de moltes discussions. I sobretot que ells ho tenien claríssim, i això els agraeixo, perquè jo, per exemple, tinc companyes que les seves famílies, doncs, bueno, doncs potser no ho veien tan clar com els meus.
Tu tenies amigues que també estiguessin en aquesta mateixa situació o no va ser el cas?
No, jo tenia conegudes que estaven en la mateixa situació, però jo no tenia amigues. Sí que és veritat que jo el tractament l'he fet, i ara l'estic acabant, en teràpia grupal. Vull dir, jo no l'he fet sola, jo he estat al final, ara som 15 grup, perquè cada cop és el que dèiem, no? Cada cop n'hi ha més, però quan jo vaig entrar érem 7. Llavors, clar, eren 7 noies que estan al mateix moment vital que jo en aquell moment.
Agnès, quina edat tenies quan va patar tot?
Quan va patar tot, jo estava començant segon de batxillerat, per tant, jo tenia 17 anys.
En plena adolescència?
Bàsicament, però a mi això em ve dels 15, jo crec. Sí, 14-15. Llavors van ser 2 anys, no?, amagant-ho tot.
Clar, i com ho podies portar això a casa amagant-ho? Perquè per tu també devia ser un patiment brutal.
Sí, jo sempre he dit que era una doble vida. Vull dir, jo era una persona davant dels meus pares, però darrere, i davant de les meves amistats també, però darrere una persona totalment diferent. Perquè el patiment només el sabia jo.
Clar.
Després, clar, quan tot es descobreix, també va ser com una respiració realment per mi. Perquè va dir, bueno, ara sabem el que hi ha, no? No em vull recuperar, però almenys... no he d'anar amagant-me, primer perquè no podia, no em deixaven des del tractament, però no m'he d'amagar, vull dir, ja se sap el que hi ha, no? Però els anys d'això, no? D'amagar-me, de no voler ensenyar, de patiment, perquè acabes patint tu sola, molt durs. Molt complicat era.
Vam estar nosaltres aquests dies escoltant un podcast que havies fet doncs, amb una altra companya que tenim a la ràdio, la Laura Casas, i un dels moments que a mi que també em va crear com una mica d'ansietat, no sé, que m'imagino que tu també vas patir, és quan dius que aquesta amiga teva, que tu li vas explicar tot, va parlar amb la teva família, que tu en aquell moment et vas quedar, què acabo de fer? Perquè lògicament és com obrir la veda, no? Se n'assabentarà la família. Tu, en aquell moment, clar, quan vas arribar a casa, què vas pensar? Dic, me caurà aquí, me caurà el món o què?
Clar, jo li explico això a la meva amiga perquè jo estava en un punt que no podia més, perquè jo sabia que si allò no passava... I jo sabia, o sigui, jo era molt conscient que si l'explicava, ella l'explicaria als meus pares.
Això ho tenies clar.
Jo ho tenia claríssim, i gràcies, sort que ho va fer, Però alhora jo sabia que l'havia cagat, que això ara s'acabaria tot el que jo estava podent fer, no? I la part de la malaltia em castigava, de què has fet, és que ara t'ho trauran tot, que dius, el què, no? Perquè... I no, jo sí que és veritat que estava molt espantada, perquè jo sempre he dit que jo no volia fer patir els meus pares, jo era l'únic que no volia, i clar, arribo a casa... perquè va anar ella sola a parlar amb els meus pares a casa i entro jo a casa i dient, vale, ara ja saben tot el que hi ha.
És a dir, tu sabies que ella els hi havia explicat.
Sí, no, jo vaig parlar amb la meva amiga i la meva amiga em va dir, vale, ara tu t'esperes aquí, jo me'n vaig a casa teva i parlo avui mateix amb els teus pares. I vaig dir, vale, jo no entro, jo m'espero fora.
I clar, quan vas entrar?
Vaig entrar, bueno, em van abraçar, la meva mare em va dir, això ho solucionarem, no passa res, estem aquí per tot el que necessitis, i ja està, però clar, des de... Jo no em pensava que tindria aquesta reacció, no? I el patiment, que jo sabia que ara, a partir d'ara passaria amb tots, perquè evidentment la malaltia l'he patit jo, però els meus pares, els meus avis i les meves amigues i les meves germanes també. Al final engloba tothom, no? No és només una malaltia que pateix una persona.
La gent té clar que això és una malaltia de salut mental, Agnès?
No. La gent es pensa que... I per comentaris que es fan, només has de menjar una mica i ja està tot bé. Clar, vull dir, no, és que la recuperis el pes i ja estàs bé. No, la gent no té gens clar que és una malaltia mental.
Tu has agraït aquest moment en què la teva amiga els explica als teus pares. A partir d'aquí comença doncs, tot un tractament que devia ser feixuc per tota la família, sobretot per tu, no? Perquè estaves com una miqueta en contra, però mica en mica vas veient en aquest grup de persones que hi ha tot un treball que us acompanyen, que us assessoren, que us sentiu doncs, una més, no? Almenys no estic sola, sí. Estic, me comprenen, i això segurament és el que dona una mica de pau, de tranquil·litat, i fa que estigueu com més acompanyades i que el camí sigui com molt més fàcil i tinguis com un altre llum, un altre punt, una altra visió. Com fas el clic i dius, ostres, ara m'estic començant a donar una miqueta de tot i això és possible, no? La recuperació gràcies a aquest tractament i una nova vida.
Sí, sí, jo crec que al final haver fet teràpia amb gent que estava patint el mateix que jo m'ha ajudat moltíssim, perquè era com, no, des de fora és que ningú t'entén, perquè és això, no? No hi ha informació, llavors costa molt que t'entenguin. I arribo allà amb 7 nenes que estan passant el mateix que jo, que algunes van més avançades que jo, per tant que puc veure que puc arribar a algun lloc i no, aquest moment de fer el clic de dir, vale. I ara a dia d'avui ho veig perquè jo sóc una de les nenes que està a punt de rebre l'alta, i entren nenes, i també veig l'altra part de, és que tu estaves així, clar, o tu havies passat per aquest moment. I veure que elles poden mirar-se en mi i dir, vale, jo també ho puc aconseguir, això és de les coses que amb més motivació m'ha portat, la veritat. Perquè era el moment de dir, vale, ja la recuperació és possible, puc sortir d'aquí, encara que em costi molt, primer vull sortir i després puc sortir.
Quants anys portes fent aquest tractament? I què és el, i quan queda, o...?
Ara portaré, al desembre farà 4 anys que m'ho van diagnosticar, uh-huh. I al desembre mateix em donen l'alta. Vull dir, ja m'ho van dir, quan vaig entrar, la recuperació mitjana és de 4-5 anys. Perquè com que la feina és molt a nivell mental, és el que costa més. No? Però sí, ara ja porto 4 anys, que han sigut 4 anys molt diferents per a cada etapa, perquè evidentment no estic fent el mateix tractament que feia a l'inici, però també han sigut molt durs. I ara estic molt contenta, eh? Però en aquell moment jo he volgut deixar el tractament moltes vegades, moltíssimes.
És que no ha de ser fàcil, no? Clar, gens ni mica. També expliques en aquesta entrevista que deia l'Ivan, no?, que al principi, ostres, no devia ser gens fàcil tampoc, perquè no podies fer absolutament res sola. Ni anar al lavabo, no? Que dius, és el moment més íntim, no?
No. Deixes de... Bueno, jo vaig arribar allà, jo he estat a la UPA, i em donen unes normes de 10 pàgines, però normes absolutament de absolutament tot el que et posis i m'arribar a imaginar. No pots menjar sola, no pots estar sola, no pots tenir diners, no et pots pesar, has de tapar els miralls, no pots anar a comprar, absolutament tot. Vull dir, la meva germana petita ha sigut la persona que m'ha acompanyat més cops al lavabo a la meva vida, jo crec, ara mateix. No? Perquè era, vas a dutxar-te? Vale, vinc amb tu. Has d'anar al lavabo? Vinc amb tu. Absolutament tot. No pots escollir menjar, no pots opinar, és que no pots fer res.
Clar, com te sents en aquests moments, no?
Molt petita. Jo em sentia molt petita. Molt petita, perquè al final no és que desapareixes, vull dir, no pots fer res perquè t'ho treuen tot, no? Més tot aquell control que tu tenies, perquè jo tenia supercontrolat el que menjava.
Passes d'un extrem a l'altre.
Totalment. T'ho treuen tot. Tot. Però perquè al final, una de les coses que ens ha dit sempre les nostres terapeutes, és que al final és com una addicció. Al final, si tu tens una addicció a les drogues te les poden treure. Però nosaltres no ens poden treure ni el cos ni el menjar. Per tant, hem de reduir al màxim totes les coses que ens puguin empitjorar.
Mm-hmm.
Sí.
Has fet tot un treball personal durant aquests 4 anys, Agnès, que, com bé dius, no? És per felicitar-te, estàs arribant ja al final d'aquest camí, que en principi res, el mes que ve pràcticament et donen l'alta, i jo trobo un acte de valentia molt gran que tinguis aquesta capacitat de mirar enrere, de veure tot el camí recorregut, i que sobretot el teu testimoni, la teva experiència, pugui ajudar altres persones i fent el que estàs fent ara. Que a més me deies, és que jo ho tenia molt clar.
Sí.
Explica'ns.
Jo ho tenia claríssim des del primer moment, que de fet un dia a tractament ens van explicar que hi havia noies que tenien l'alta i anaven a fer xerrades als instituts, a centres cívics. Jo vaig dir, és que jo vull fer això, perquè jo no he tingut aquesta... l'oportunitat aquesta de sentir gent, no? Jo fins que no vaig entrar allà i vaig veure que hi havia nenes com jo em pensava que això era una cosa meva i que patia jo. Llavors crec que parlar d'aquest tema, donar visibilitat, és importantíssim, no? Perquè, a més que el que dèiem, no? Hi ha cada cop gent més jove que l'està patint, doncs que des d'abans es pugui saber i es pugui sentir.
Doncs, com et deia, no? Em sembla realment fantàstic que una persona com tu, tan jove, pugui fer aquestes aportacions i sumar a totes les que puguin anar venint, però tant de bo tot això es pugui acabar el més aviat possible. Em sembla que tenim una trucada per aquest tema, Ivan.
Sí, precisament tenim a una persona que ho coneix molt bé, que és la seva germana, la Gemma. La Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, Ivan. Què tal?
Bon dia, Gemma.
Hola a tots.
Aquí estem compartint doncs, aquesta experiència, no?, que ens comentava l'Agnès, que lògicament tu ho has viscut molt, molt de prop, però...
Per la gent que no ho sàpiga, la Gemma és la seva germana.
Exacte, sí. Sí. No, la Gemma és la seva germana, però a mi el que m'està emocionant molt és doncs, el que dèiem abans, oh, aquesta valentia d'explicar-ho, a més, per crear aquesta consciència, donar-hi aquesta visibilitat. Gemma, tu has tingut l'oportunitat també de parlar amb l'Agnès a ràdio i no sé, quin missatge pots aportar?
És el que més m'emociona i el missatge que puc aportar és molt, però si alguna cosa puc dir és que és el missatge d'una germana orgullosa, profundament orgullosa de l'Agnès i de la seva valentia, perquè la veritat és que ella ho sap millor que ningú, ha fet 4 anys molt, molt, molt durs, sobretot per ella, que és qui ho ha patit en primera persona, però veure-la ara i sobretot sentir-la amb la valentia amb la que parla i tot el que diu, i sobretot com ho diu, no?, i les seves ganes de visibilitzar aquesta malaltia i aquest trastorn, que, com diu la Mercè, tant de bo algun dia tinguem la manera d'acabar amb tots ells, doncs és això, és un missatge d'orgull i res, enviar-li una abraçada fortíssima que sap que l'estimo molt.
Gemma, vull fer, que bonic, jo vull fer una puntualització que això no hagués estat possible sense el suport dels vostres pares i de tu com a germana i de l'altra germana. Vull dir que això és fonamental per poder sortir o tirar endavant i fer pinya amb una situació i amb una malaltia, una malaltia com aquesta.
Absolutament, el poder de la família i sobretot això, no?, de tenir un ambient, un voltant, un entorn molt, molt sa, com crec que és el que té, com el que té l'Agnès. Els meus avis, que són molt, molt grans ja, són els primers que van sumant aquest vaixell i que van, tot i que no en tenien molt la seva malaltia, van dir, hem de remar tots junts, i són els primers que ho van fer. I també, aquí, no em vull oblidar, l'Agnès ho sap, de les seves amigues, perquè sense elles, la Laura i la Martina, segurament tampoc estaríem parlant tan feliços com ho estem fent avui.
Gràcies, Gemma, per aquesta petita, breu però intensa intervenció. Gràcies per estar amb nosaltres i ens veiem aviat, espero.
Una abraçada, Agnès, un petó.
Una abraçada.
Gràcies. Agnès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No sé si vols deixar algun últim missatge o dir alguna coseta per la gent que ens estigui escoltant o a qui tu vulguis.
Jo al final diria que no tinguin por a saber més del tema, perquè és superimportant i supernecessari a dia d'avui, que si algú que ens està escoltant està patint o coneix algú que estigui patint, que demani ajuda, perquè al principi és molt dur, però val la pena, perquè hi ha molta vida més enllà que l'anorèxia o que qualsevol trastorn de conducta alimentària, i que val la pena. La recuperació val molt la pena.
Doncs, Agnès, moltíssimes gràcies per haver deixat palès el teu testimoni avui a les veus del matí. Jo crec que és molt i molt necessari donar veu, no?, al que hi ha al darrere d'un TCA, i que et volem felicitar.
Gràcies.
Per tenir aquesta força, aquesta valentia, i que estàs ja a la recta final d'aquest camí. Moltíssimes gràcies a tu.
A vosaltres.